Tot costa.
De remuntada en remuntada, el Barça ha fet els deures a la Champions per segona temporada consecutiva. D'això, evidentment, no en farem una rua i més endavant passarà el que hagi de passar. Però el prestigi d'estar regularment entre els grans del continent ja està recuperat. I no tots els vells coneguts poden dir el mateix.
Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dijous 29 de gener de 2026, l'endemà, com us deia, que el Barça certifiqués la classificació pel top 8 de la Champions i també l'endemà d'una nova revolcada, d'un nou ridícul del Real Madrid, en aquest cas a Europa, i a Arbeloa al timó. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs mira, ara has fet un resum del primer titular, perquè efectivament va ser una nit d'emocions a l'última jornada de la Champions. Pocs estranys no la van gaudir, és el teu cas, que...
Jo sí, no
han 18 partits, tu els vols separats, això de tots junts i alhora, no t'acaba de... Però la resta ho vam gaudir i en gran, perquè el Barça, a més, va entrar al top 8, tot i que va començar perdent el seu partit amb el Copenhagen, afegint una mica de misteri a tot plegat. A la segona part, però, va remuntar fins al 4-1 final i ha entrat com a cinquè. El risc és un possible PSG, que jugarà la repesca, i si passa ronda, doncs el Barça tindrà un 50% d'opcions que li toqui.
Doncs compte, perquè la palla va cara, que Luis Enrique ahir, lluny de coquinar-se per la caiguda a la repesca, va dir: no veig cap equip més favorit que nosaltres per guanyar la Champions.
I pot tenir raó com a vigent campió.
Campions, sí, sí.
Pot tenir raó. A tot això ho deies, el Madrid va caure del top 8 en perdre a Lisboa per 4-2 amb un últim gol del porter del Benfica, de Trubin, Mourinho celebrant-ho davant de la banqueta de Madrid, després es va disculpar, però vaja, que va ser la gran nit de Mourinho i el retorn a la casella de sortida d'Arbeloa, perquè el Madrid torna a ser el Madrid de Xavi Alonso.
I amb una, i això ho diria en un barbarisme, una rajada com un piano de cua d'Mbappé, que no va deixar res del Madrid dret ara mateix, incloent-s'hi ell mateix, òbviament.
I compte que el Barça ha reservat de fort aquesta setmana. El Club Blaugrana ha tancat un acord de patrocini multimilionari amb Dubai. Després la Laia Tudel diu que ens farà un tastet. S'ha de sentir el capítol, però ella ens farà un tastet aquí al Tot Costa.
Això serveix per l'Operú?
No, esperem. Home, faltaria més.
Com que dius multimilionari, dic...
Sí, home, multimilionari, no estem parlant de 900.000 euros.
Quan arribem a l'Operú estarem al 8-1.
Sí, ja ens assegurarà els diners. A tot això, l'Espanyol obre demà la...
El City ja fa temps que dona per perdut Haaland, eh?
Home, està fent les maletes.
Deia que l'Espanyol obre demà la 22a jornada de Lliga, rebent l'Alavés. L'objectiu dels blanquiblaus és tallar la ratxa de 4 jornades seguides sense guanyar. Porten un punt de 12 possibles. Després sentirem Manolo González, que vol passar pàgina pel que fa als conflictes arbitrals.
Tots els conflictes en general que tenia oberts últimament, m'ha dit el Sergi que avui estava més calmat.
I al Girona, el porter Livakovic ja no s'ha entrenat aquest matí amb l'equip. A les pròximes hores s'ha de fer oficial. Estem pendents la seva incorporació al Dinamo de Zagreb fins a final de temporada. Livakovic hi arriba cedit pel Fenerbahçe, que ha cancel·lat aquesta sessió al Girona, i més ara que ja hi ha els dos porters, Gazzaniga i Ter Stegen.
L'Eduard Solà ens explicarà com queda aquesta eterna sortida de Livakovic de l'equip gironí.
Per cert, que s'han fet públics els horaris de la 24a jornada de Lliga, que precisament hi ha un duel català, el Girona-Barça, que es jugarà en dilluns, el 16 de febrer a les 9 del vespre. No és gaire habitual que el Barça jugui un dilluns, si ho és més habitual pel Girona.
Sí, de fet, jo pensava, el Girona, que ho juga a les 2 del migdia, que és el seu horari estàndard, o juga en divendres o en dilluns, vaig pensar, home, si juga contra el Barça, jugarà en un horari... Doncs no, el que han fet
tampoc.
És... endur-se el Barça el dilluns a la nit, segurament aprofitant que el Barça no tindrà competició aquell entre setmana.
L'Espanyol, per la seva banda, rebrà el Celta el dissabte 14 de febrer a les 2 del migdia.
Que també és notícia que l'Espanyol jugui en cap de setmana.
Sí. Sí, sí, és notícia. Tampoc li han posat el millor dels horaris, eh? Dissabte a les 2 del migdia, no sé si és millor jugar un divendres a la nit que no pas un dissabte a les 2, però en tot cas, efectivament, aquest cop juguen en cap de setmana en clau europea. Avui quedarà tancada la lligueta de la Lliga Europa. Aquesta no sé si la seguiràs amb tanta passió com la jornada final de la Champions.
No, no.
Doncs avui hi ha una estrella roja Celta i un Betis Feyenoord, entre de molts altres partits. Els andalusos han de guanyar per no caure del tot buit, i en el cas dels gallecs tenen assegurat el play-off, però amb una victòria i altres resultats combinats podrien entrar entre els 8 primers equips. En principi no depenen de si mateixos per poder entrar-hi, perquè no hi són ja, saps? Ells no. En clau internacional, la Confederació Africana de Futbol ha desestimat el recurs del Marroc, que demanava prendre-li el campionat, la Copa d'Àfrica al Senegal, però...
Clar que sí.
Bé, home, va ser bastant greu el que va fer el Senegal, sí, però evidentment s'han quedat amb el títol.
Una altra cosa és que sancionin els senegalesos a 20 anys de presó, però el títol...
No et diré que ha estat una sanció gaire dura, eh? Sancionen el seleccionador Pape Thiaw amb 5 partits de suspensió per incitar els jugadors a abandonar el camp. La sanció també inclou una multa de 100.000 dòlars per conducta antiesportiva, violació dels principis del joc net i per atemptar contra la imatge del futbol. I compte, perquè també sancionen per part del Marroc a Achraf Hakimi amb 2 partits sense jugar i el davanter Ismael Sabari amb 3. Més una multa en aquests casos de 100.000 dòlars per conducta antiesportiva. Recordeu aquells moments tovallola? Hakimi és un dels jugadors que va allunyar la tovallola del porter del Senegal, doncs per aquest motiu els han sancionat.
Són sancions fullaraca, però clar, com que hi ha el Mundial aquí mateix, per exemple, el seleccionador senegalès, és possible que vegi uns quants partits del Mundial des de la tribuna.
Exacte. I a l'Eurolliga, el Barça visita l'Olympiacos a 8:15 del vespre.
El seguirà, com sempre, l'Eurolliga al Tot Gira a partir de les 8 del vespre. L'Ernest Macià, o l'Ernest, bona tarda.
Com estem?
Avui recuperem Clyburn, però partit difícil.
Sí, perquè és a la pista de l'equip, potser dels dos equips que estan jugant millor ara mateix a l'Eurolliga, guanyat 7 dels últims 8 i amb rivals forts, perquè té l'MVP dels últims 3 partits, 3 dels últims 4 al Bezenkov, perquè és a fora, però el Barça bé recupera.
Encara els entrena Barsocas, oi?
Sí. El Clyburn, Will Clyburn, és el que torna al Barça. Joseph, Cory Joseph, un ex-NBA durant 900 partits, debut avui per l'Olympiacos, sí, ha jugat molts partits. O sigui que no serà fàcil perquè estan de pujada i el Barça, suposo que amb Clyburn a pitjor no anirà, al contrari, però bé.
El Barça ja només té Núñez lesionat?
Sí.
Molt bé. El que sí és veritat és que en els últims partits, comptant el d'ACB de diumenge que van perdre a casa amb el Tenerife, fa la pinta que l'equip va una mica justet de piles.
És veritat que quan va arribar Pasqual, entenc que la pujada, no?, de motivació dels jugadors, doncs ara s'ha estabilitzat.
Com a Marbeloa, però una mica més llarg.
No ha baixat, però s'ha estabilitzat. Aleshores, bé, la temporada és llarga i és impossible guanyar tots els partits. L'altre dia, més, van conèixer abans de començar pràcticament que ja estaven classificats com a caps de sèrie per la Copa, i jo no sé si això va influir o no, i també que el Tenerife, doncs, evidentment, va jugar millor. I, per tant, doncs, s'ha de reconèixer que el Barça ha de millorar també si vol aspirar coses, i si no, doncs, jo crec que en Pasqual, per cert, millor entrenador del mes passat de desembre aquest any, aquest mes, ha sigut Jaume Pons Arnau a la Lliga ACB, un altre català. Doncs amb bons entrenadors sempre t'asseguren un mínim, un nivell basal, que diríem.
El partit, un autèntic clàssic del bàsquet europeu a 8:15, la transmissió, l'Eurolliga al Tot Gira, l'antena digital de Catalunya Ràdio, amb el Macià, la Lloberes i l'Ubac, a partir de les 8.
Exacte.
Ernest, gràcies, bona transmissió.
Som-hi.
I en tenis, a l'Open d'Austràlia, ja ha quedat definida la final femenina. La jugaran dissabte al matí Arina Sabalenka, la indiscutible número 1, i Elena Rybakina, la número 5. Han superat Svitolina i...
Pegula,
respectivament. Efectivament, Jessica Pegula. El quadre masculí, entre aquesta matinada i demà al matí, sabrem els finalistes. Carlos Alcaraz contra Zverev.
Alcaraz.
I Novak.
Djokovic.
Contra Jannik
Sinner. No, no t'apuntava el cognom, et deia el finalista, ja.
Ah, sí, ja el dones. Sí. Sí,
aquest partit pel Jordi no s'hauria ni de jugar.
No, perquè és veritat, sí, ja ho va dir l'altre dia. Tens raó, tens raó. Vale, Djokovic-Sinner, aleshores, quin és... No,
crec,
per si ja tu ja ho has vist.
Ja, però aquest no és que ho hagi vist, és que és Zverev és impossible que guanyi. Sí, guanyarà el Caraz, l'altre no ho sé,
suposo. És que tinc tan clar que encara hi haurà sorpresa.
D'acord, sí, sí.
Vale. Crec que obriran demà el tot costa amb l'Open d'Austràlia. Sí.
El que descartaríem és que a quarta cinc Sonia Gelmà estigui asseguda davant de la tele
no podrà ser, aquest cop no. Bé, segons com vagi. Bé, és igual. El torneig de dobles, Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos han quedat eliminats a semifinals. A l'europeu femení de waterpolo, la selecció espanyola ha superat amb claredat Romania per 22 gols a 4 en l'últim partit de la fase de grups.
Sí, que ha estat clàssic.
Passen a segona fase i jugaran contra Israel i els Països Baixos, que recordem que són les altres de les favorites, Països Baixos.
Si Alcaraz i Zverev juguessin a waterpolo, quedarien més o menys com Espanya i Romania.
Exacte. Mira, i tampoc hi ha hagut gaire partit a l'europeu masculí de futbol sala perquè la selecció espanyola ha guanyat Bèlgica per 10 a 3.
Caram.
En la tercera jornada de la primera fase, amb aquesta victòria, passant a la segona fase com a líders del seu grup amb 3 victòries en 3 partits.
El porter belga de futbol sala deu ser una mica pitjor que Courtois. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dijous, que té una pregunta per la nostra audiència.
En quin moment de la nit d'ahir us quedeu? En 3 possibles opcions: la remuntada del Barça, el gol de Trubin o l'emoció del format.
Aquesta és la que votaria Sònia Gelmà. Ella ho va viure a l'engròs.
Jo vaig viure a l'engròs, cada gol el vaig celebrar de qualsevol equip. Bé, tots eren molt divertits. I mira, pregunta-li a l'Atleti de Madrid si és divertit o no aquest format. L'últim partit va perdre a casa amb el Bodoglim. En tot cas, d'aquestes 3 opcions, la que no votaria el Costa és l'emoció del format teniu remuntada del Barça o el gol de Trubin. D'entre aquestes dues, també... Tu a la remuntada del Barça, no? Perquè tampoc et va emocionar
gaire
el que va passar a Lisboa.
No, el gol de Trubin em va semblar descomunal.
Ah, sí? Ah, d'acord. Sí. És que t'he vist avui com molt tevi amb aquesta derrota del
Madrid.
No, home,
perquè jo sempre m'alegro més de les coses pròpies que de les desgràcies alienes, però...
Per tant, votes la remuntada del Barça, per tant.
No, voto Trubin, en el cas concret d'ahir, perquè és que el tio que va fer el gol 30 segons abans no tenia ni punyetera idea que necessitaven un gol. És una escena descomunal. En fi, avui, evidentment...
No hi ha matemàtics a les banquetes del futbol. No. Et necessitarien.
No, a mi no, a vosaltres, els que feu matemàtiques estranyes. Evidentment, hem quedat amb el David Sánchez per recrear-nos en el gol de Trubin i en altres meravelles de la nit d'ahir a Deluix. Serà des d'ara i fins a les 9. I sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
El senyor Santi Jiménez ja s'ha autopresentat. Hola, Santi, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Tot bé, sí.
Mireia Vera, bona tarda.
Bona tarda.
Tot en ordre?
Ara millor. Ja quan arribo i m'assec estic més tranquil·la, perquè avui ha sigut una odissea arribar a Barcelona.
Avui no sé què passa, que hi ha un cristo important.
Avui només?
Jo no...
Ja dius que vinc molt ràpid.
Jo faig un recorregut molt curt i avui m'ha semblat que la part que toca aquí a la ràdio, Calvet, etc., era un cristo que no és habitual, però no tinc més detalls al respecte. Riu Jordi Grau, no sé per què. Hola, Jordi, bona tarda.
Però ja va fer gràcia el que has dit. Avui ha costat molt moure's per Barcelona o pel país.
No, però
crec que sobren els informatius ara, amb això a diari.
No serà el tema central del programa, però avui trobo que hi ha trànsit de dies previs a Nadal. Que dius...
Grau, fins ara no havia afectat el barri de Gràcia i la Diagonal. Ja. Ara avui ha afectat la Diagonal de Barcelona.
Ja han començat les obres avui, no?
No, que insisteixo que el pollastre me l'he trobat aquí a prop, a casa meva. És un drama sempre, perquè a Gràcia...
A Reugell, sense anar més lluny, porta bastants dies.
Sí, ho sé. A Gràcia, grans cristos de trànsit no tenim. Una altra cosa és que posin els carrers en direcció contrària a la lògica per gust, però això seria un altre debat. Vinga, va, que hem d'entrar en matèria amb la nit d'ahir a la Champions, amb el Barça, amb el Madrid, però abans hem de recordar que tot costa una dècada.
Tot costa una dècada.
Rafinha, bona tarda.
Bona tarda.
Este verano tenías otras ofertas, incluso algunas superiores económicamente. ¿Por qué eliges venir aquí al Barça?
Porque era un sueño de niño. Yo tenía un sueño primero de jugar por el club y segundo por vivir en la ciudad. Me encanta la ciudad de Barcelona y bueno, viendo muchos brasileños pasar por el club y bueno, hacer grandes cosas, me gustaría hacer también lo mismo que él.
Tot costa una década.
Aquest és Rafinha, quan encara no era ben bé caipirinha com és ara i no fotia gols i assistències a cor que vols, i és una de les estrelles que ha passat pel programa en aquests 10 anys. Esperem que aviat torni a fer-ho.
Per cert, m'apunta el Marcos López, que ve demà al Tot Costa, que hem fet rècord.
Sí, 12 13. Minuts. He pensat en ell.
Ell diu 13, que hem passat 13 minuts.
Ell és una mica exagerat.
Ja saps
exagerat,
que diu 12
sempre,
menys 1, sí. De fet, però vaja, que hem passat 13
ahir
minuts.
Ahir ens va passar per alt que hi havia un Marcos López a l'alineació del
lateral
del Copenhagen.
Ah, cert, sí.
El van veure a l'alineació i poca cosa més. Però...
Una targeta groga.
Per perdre
sí.
temps.
Per perdre temps.
Al minut 15, i és una cosa bastant insòlita li va passar. Als Marcos López els passen coses.
Amb el temps tenen un problema.
El Marcos té un problema amb el
temps.
Ah, sí, clar.
Sí, però en aquest cas les grogues les trauria ell. Vinga, va, no perdem més el temps.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Copenhagen perd la pilota, Koundé, després d'una recuperació de Dadasson, compte que l'ambient a l'espai pot arribar Dadasson. Dadasson supera el porter, gol! Acaba d'avançar-se el Copenhagen. Pilota per Lamine Yamal, la rep a l'interior de l'àrea, Lamine, la deixa per Lewandowski, gol! Gol! Lewandowski! Lamine Yamal prova a xut, la pilota se'n marina, gol! Ho prova Lamine, penja la pilota, la rep Lewandowski, la controla.
Penal!
Cap a la pilota, Rafinha, amb cama esquerra, xuta, Rafinha, gol! Gol! 39, segona meitat, Rashford, també Rafinha, un directe, l'altre la penja. I va Rashford, pica la falta directa! Gol!
Estem preocupats també per l'Atlètic Club 2, Sporting de Club 2, si falta ser l'Sporting que acaba de fer l'Sporting ara mateix, acaba de marcar l'Sporting.
És que s'està celebrant un gol al Camp Nou.
Acaba de marcar l'Sporting. El Madrid és novè.
Mira, el públic,
és el porter del Benfica.
I acaba de marcar el porter. El gol del Benfica, el quart. Espectacular aquest Benfica 4, Madrid 2. El Madrid que defensava amb 9 homes per les expulsions de Rodrigo i Asensio. El golaç inesperat.
I aquí al Camp Nou se
també
celebra.
També se celebra, eh? Clar. La gent ha marxat, però molta gent encara
Benfica
és aquí.
Benfica 4, Madrid 2.
Que els diguin a la gent del Barça que l'entrenador és Mourinho, eh?
Final de l'ús, Benfica 4, Madrid 2.
Nit rodona al Camp Nou amb la victòria prèvia remuntada del Barça, que li serveix per classificar-se com a cinquè de la classificació, per tant, directament al top 8 i als vuitens de final de la competició, i la colerada que no se'n va poder estar d'encardar-se'n de les desgràcies del Madrid. Fins i tot, com apuntava jo crec que molt encertadament el Carles Domènech, ignorant que el que se'n beneficiava era un energumen com Mourinho, al qual, i és una opinió molt personal, no li desitjo mai cap alegria, ni tan sols quan juga contra el Madrid. Però, en fi, això és una opinió molt personal. De seguida entrarem en quin és el camí del Barça en aquests... possible camí del Barça en aquests vuitens de final... Què decideix, si és que decideix alguna cosa, efectes nostres al sorteig de demà, però abans, així, de manera molt, molt lleugera, perquè el partit, més enllà de la remuntada del Barça, dona pel que dona, què us va semblar el 4-1 sobre el Copenhagen?
Bé, una mica de patiment, aquestes idees d'aquesta sortida del Barça habitual de l'empanamenta, això de tornar a sortir de sortir del partit poc endollat, amb problemes en defensa, i que fa falta que sembli que els hi posin un misto al cul perquè s'encenguin.
Per tu, que el Barça hagi començat perdent els últims 5 partits de Champions, que alguns no tots els ha acabat guanyant, és una dada que et diu alguna cosa?
Sí, sí, em sembla. I que hagi rebut gols en tots els partits de Champions, també.
14 en aquesta sí, primera fase.
És una cosa que s'ha de corregir a partir d'ara que comença amb rivals més seriosos i que no tens la capacitat de reconduir-ho contra Copenhagen, Olympiacos o coses així.
Bé, o sí, l'any passat em va reconduir sí, contra però, equips de més nivell.
Sí, però vull dir-te que en el... amb una semifinal, ja ho vam veure l'any passat, no et poden fotre 7 gols entrenada i tornada.
El Barça ofensivament no està tan exuberant com l'any passat.
No, però jo crec que està bé. O sigui, ja anava partit, i crec que el que li faltava també s'ha de tenir en compte que no hi havia ni Pedri ni De Jong en un partit que s'havia de mantenir molt el ritme de partit, que l'ansietat et podia, que segurament era allò que diuen de marcar el segon abans que el primer. I en aquest sentit em va agradar molt i destacaria l'aparició de Marc Bernal a la segona part.
Després en parlarem de Marc Bernal, perquè bé, ahir Flick va deixar dita una cosa sobre el seu físic que ens ha cridat l'atenció i després ho comentarem.
Doncs bé, jo després de veure el partit anava una mica aquí, no?, on ha acabat el Santi, al mig del camp de la primera meitat, crec que li va faltar doncs aquesta continuïtat. Crec que va ser un canvi valent i va reaccionar molt bé Flick a la segona meitat posant a Bernal, que és molt més posicional, equilibra molt millor, perquè clar, tenies Eric, Fermín i Olmo, és a dir, dos jugadors que són gairebé mitges puntes, i crec que aquí el Barça no va estar fi. I a mi em preocupa aquesta dada, que tots els partits els inicis perdent. Per mi això és una manca a vegades de concentració, de no sortir prou endollat.
Sí, és més mental que futbolístic.
Per mi sí.
Perquè és veritat que el Barça encaixa gols per la manera de jugar que té. Vull dir, va associat una mica amb la filosofia de Flick i del seu equip. Però que sempre et fotin el primer, a mi em sona com a tu, que és una mica sortir... Bé, el que deia el Santi, el 0-1 et posa el coet al cul.
Sí, i que necessitis aquest estímul, doncs hi haurà dies, la primera meitat, ho vas intentar quantes vegades i no te'n vas en sortir. És a dir, hi haurà un dia que no podràs donar-hi la volta, no? Per tant, crec que és important posar èmfasi, o segurament Flick i el seu cos tècnic, en això, en els primers minuts, o en la primera meitat, on no rebre o encaixar abans que el rival. I a mi també m'agradaria destacar i posar en valor el partit de Lamine Yamal. És a dir, per mi va tornar a estar descomunal, amb l'1 contra 1, l'assistència de Lewandowski a l'últim moment és molt bona, crec que és protagonista en la majoria de gols i el veig com molt, molt més alliberat.
Fa sensació. Ahir va fer una reflexió que a la TDT no vam acabar d'entendre. Deia, ves que Europa jugó 1 contra 2. Com volem dir que la Lliga...
Juga entre 4,
sí, però tu veus molta diferència entre els marcatges que li fan a la Lliga.
Quan ho vaig sentir, em vaig intentant recordar i veig que normalment que en aquest partit concret tenia 2. Hi ha partits a la Lliga que en té 3.
Si ell ho diu,
que contra el Chelsea li van fer 1 contra 1 i se'l van menjar, eh? Sí, Cucurella.
Sí, és veritat, sí, sí. Perdona, Mireia, que t'ha interromput.
No, i...
Que estic molt d'acord, el gran partit de Lamin, que ja en són uns quants.
Sí, també doncs, tornes a donar minuts a jugadors que potser fa un temps no els tenies contemplats. És a dir, crec que el Barça va rutllant, però sí que a mi em preocupa, o la primera meitat jo em vaig desesperar una mica, ho vaig fer bé. I si no dones la volta al marcador, no?
Perquè... Si és avui, el dia que no.
Correcte. Però al final però va ser que sí. I...
Això ens passa sovint. Cada vegada...
Som una mica pessimistes.
A mi em passa. Manera, no? Cada vegada...
A Praga també segurament se'ns va passar pel cap. Avui és el dia que no, no?
Cada vegada que el Barça es posa per darrere, hi ha una part de tu que pensa, si ho han fet ahir i abans d'ahir l'altre, sí, també
però,
ho faran avui.
Però a Noeta no va passar.
A Noeta va ser...
Sí, però la Noeta justament és el partit... És l'únic partit on...
Retreure,
on
no?
Doncs sí, d'acord, sí, però no va passar. Aquell dia no et va donar.
Sí.
A més, ets capaç d'igualar i al minut següent et tornen a marcar.
Sí, és una mica...
Que l'equip té un problema defensiu, malgrat que guanya moltíssim, jo crec que no ve d'ahir, ve des de fa molts dies. I,
des de la temporada passada.
Correcte, des de fa molts dies, moltíssim.
També vull dir una cosa.
I no és un mal de la Champions. Busca l'últim partit en què el Barça ha anat guanyant el descans. Busca'l, que hauràs de tirar endarrere,
De la Champions?
No, del que sigui, de la competició que sigui. És que ni de Copa. És que ni de copa. Al Barça li costa molt anar guanyant al descans els partits. Li costa moltíssim. I això, evidentment, suposa un desgast per l'equip. Jo sé que l'important és el 90, per descomptat. Però diríem que si tu tens un partit resolt al descans, et serveix per descansar les segones etapes.
Haig de dir que potser descansen al principi, però...
Tu creus?
No ho sé.
Jo veia ahir jugadors que es fotien un fart de córrer, sí. Malament, no, és que un fart de córrer.
És que això anava a dir, ahir així com altres dies no, ahir a mi a la primera part, pel que
representava el partit... Jo crec que hi havia un punt de sobreexcitació ahir.
Estic d'acord.
De voler fer un gol de 3, per entendre'ns. Sí. Que es pensaven que el primer gol que faria valdria per 3, perquè com que havies d'estar pendent pel tema del gol a Berais dels altres partits, et semblava que guanyant no n'hi hauria prou, perquè amb l'entitat del rival que tenies a davant era una evidència que el partit cauria com fruita madura, perquè el Barça era infinitament superior, fent-ho molt malament a la primera meitat, per ocasions mereix el Barça anar al descans guanyant. Lewandowski en té una de claríssima, Eric xuta al travesser. I després, al voltant del que deia la Mireia, que estic molt d'acord, que el partit el canvia Bernal, no és un encert de Flick, és una casualitat. Perquè Eric...
És una elecció, podria haver posat Casado...
Sí, no, però l'elecció era que la segona part hauria sortit Eric. És a dir, Eric es queda a la banqueta.
Sí, això sí.
Perquè està marejat i no pot tornar a sortir.
No, si no,
Eric hauria continuat jugant.
No sé, però igual...
I a mi és una cosa que em preocupa, que un gran defensa continuï jugant de mig centre per davant que els mig centres.
Sí, jo crec que igual hagués sortit Eric a la segona part, però com a central, i hagués canviat a Bernal per Gerard Martín.
I també, quan vaig veure el primer gol del Barça, vaig dir, aquest crec que és el símptoma... Ah, perdó, del Copenhagen, vaig pensar, aquest és el símptoma de la temporada. És a dir, no teniu la sensació que mala comunicació, coercir pensant que arribaria Gerard Martín, gol, i ja hi ets.
I un regal monstruós de Koundé, que ahir va ser Koundé, i un altre dia Gerard Martín...
L'equip mal col·locat,
És veritat. Un moment que en el que explicava el Jordi abans, que els inicis de partit del Barça, o sigui que, si recordeu, el Barça, tots els inicis de partit, si repasseu les narracions dels tres primers minuts, és el Barça encara no ha passat de mig camp. O sigui, el Barça surt com una mica... Allò...
Això tampoc és d'aquesta temporada.
No, és allò xepi-xepi, i ja ens anirem escalfant i anirem... I, en canvi, jo crec que sí que és veritat que els rivals, sigui l'Oviedo, com per exemple... A l'inici de partit, plantejament és exactament igual que el de l'Oviedo, del cap de setmana. El dia de l'Oviedo, a l'Oviedo, al minut 1, t'ha marcat un gol en fora de joc, però t'ha marcat un gol. I també és aquell inici que el Barça no havia passat ni de mig camp en jugada.
Jo ho vaig trobar més valent l'Oviedo que el Copenhagen, que es va tirar més enrere, però és veritat que el Barça li costa entrar en
el Copenhagen. Aquell gol estava dins
en els partits. I diré més, tal com ho vaig veure jo, és evident que no hi ha res a veure entre les dues parts, però per mi el que canvia el partit més que el joc és el gol. És a dir, el gol de Lewandowski és el que...
Sí que el gol arriba al que el 54, no? Portes 9 minuts de la segona part. Però des del minut 1 et dones compte que allò ha canviat.
Sí.
El Barça s'ha endreçat.
Només sortir Bernal, la primera pilota que toca Bernal és un xut des del portal de l'àrea.
Ell pot jugar de mig centre quan el Barça juga doble mig centre i al costat hi ha Pedri.
D'acord.
Això ho aguanta tot, fins i tot De Jong. Ho aguanta tot. Però sol, Eric de mig centre, no és un futbolista.
Però la lectura que fa Flick... Jo la lectura que fa Flick l'entenc. Juga amb dos interiors.
Que Jordi, és que amb Casado i Bernal passa alguna cosa i punto. Ja està.
Bé, amb Bernal en parlarem després, amb Casado. Simplement jo crec que li ha perdut la confiança completament.
Ja està.
Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, el Barça, arran d'aquesta victòria, és cinquè a la fase de grups, i això vol dir...
Moltes coses. Vol dir moltes coses. Sí, vol dir moltes coses.
Vinga.
Però anem a resumir-les i anem a ser el més clar possible.
Jo ara m'ha sorprès. Jo pensava que em volia dir menys, però si en diu moltes...
No, en diu moltes. A veure, la primera és que té quatre possibles rivals als...
Aquesta me la sabia.
Sí, Paris Saint-Germain, que ha estat 11è, Newcastle, 12è, Mònaco, 21è i Karabakh, 22è.
Però... dir que té quatre possibles rivals fa la sensació que dius 25%, i no, perquè aquí passaran el PSG, ja veurem si el Newcastle o el Mònaco, depèn de com toqui, però el que vull dir és que té un 50% d'opcions que li toqui el PSG.
A hores d'ara són quatre possibles rivals. El dia 27 de febrer, que és quan es farà el sorteig, seran dos d'aquests quatre, I la lògica porta a pensar que el PSG serà un...
I el Newcastle l'altre.
Vull dir que el perill és més gran del que sembla quan dius contra rivals.
Tot el que no sigui això seria un daltabaix molt gran. Pot passar,
sí, pot passar,
perquè
però
és futbol, però seria que a doble partit el Paris Saint-Germain contra
el Mónaco.
Karabakh o Mónaco quedi eliminat,
exactament,
seria una bomba del futbol.
Sí. El pròxim sorteig encara hi haurà dos possibles.
El sorteig del dia 27, el proper sorteig, diguem-ne que el Barça no hi té res a veure, no hi participa.
El de demà.
El que sabràs és com queda, d'aquests quatre equips, com queden emparellats en la seva eliminatòria. Mm. Però a efectes pràctics no té una gran transcendència pel Barça. Mm. El Barça sabràs el dia 27 de febrer quin serà el seu rival dels dos possibles que té, dels dos guanyadors d'aquestes dues eliminatòries. M'explico?
Per tant, el dia 27 ja sabràs...
Només... Sí, sabràs el rival.
Sí.
El dia 17 ho sabràs.
Sabràs el rival del Barça.
Sí. I a la banda del quadre on caus.
Sabràs el camí.
El 27 ho saps tot. Sí, ja saps quin seria el possible.
El sorteig del 27 és el que, traslladant-nos una temporada enrere, Servidor, i vaig ser apalejat en plaça pública, va dir estem a semifinals perquè vam saber que ens tocava el Benfica i el Dortmund.
I la vas encertar.
Sí, però en el moment no va agradar.
El Barça va tenir molta sort amb l'itinerari que li va caure la temporada passada comparat amb el que hi havia a l'altra banda.
I, en canvi, aquest any, si realment...
Si et toca el Newcastle, diguem-ne que tens més sort que si et toca el PSG.
Home, si Newcastle rua, tingueu l'autobús preparat aquell dia.
És que l'alternativa és molt pitjor. El Newcastle és un rival correcte.
Més coses.
I és veritat, perdona, Salmurri, i és veritat que l'any passat era o Benfica o Liverpool, eh?
Sí, també és cert.
Compte. I va tocar el Benfica.
Sí, depenent de quina banda del...
I el PSG i el
Liverpool. El Liverpool, que havia acabat primer de la fase regular, van al carrer.
Més coses que sabràs. Que la tornada dels vuitens la jugues a casa, però que la tornada dels quarts i de les semis, si vas passant, la jugues a fora.
És veritat, sí.
La UEFA va canviar el criteri respecte a la temporada passada i aquest any...
Ara estava pensant, llevat que eliminin, però no, perquè encara que siguis 23è, si elimines el primer et quedes la condició de camp, que és una altra cosa rara d'aquest format.
I última cosa que saps, bé, de fet en sabrés algunes més, però així més taxativa, pels que tinguin pànic del Chelsea després del que va passar a la fase Lliga, en qualsevol cas, el Barça i el Chelsea ja no es podrien trobar fins a una hipotètica final, passi el que passi. Perquè ja saps que
van
com a parelles de ball i van en grups de dos, doncs, com que Barça 5è i Chelsea 6è, cadascú anirà per una banda del quadre, això segur.
Si ens ho haguéssim preguntat aquella nit, hauríem dit, home, millor, però la veritat és que veient tot el que ha passat després, hi ha uns quants equips que em fan més por que el Chelsea, si el Barça està més o menys com a...
Ha canviat d'entrenador i tot, el Chelsea, imagina't.
Sí, i no... No és que hagi millorat especialment, tot i que ahir va aconseguir una victòria de mèrit a Nàpols.
Sí, partides.
Sí, el vas veure?
Sí.
El vas veure a tots?
Va veure 18 partits, vaig veure.
A l'hora?
Vaig veure l'interessant dels 18 partits. Hi ha una cosa que es diu multifútbol. Està a Liga de Campeones.
Ja, però vostè després feia un gol a gol, on es parlava?
Una tele veia el Barça i l'altra veia el multifútbol.
Sí, professional.
Una cosa extraordinària.
Molt bé.
Si no recordo res igual.
Van haver-hi grans partits ahir.
Sí, un d'ells del Nàpols. T'encanta
aquest nou format, Grau, t'encanta aquest nou format.
Jo crec que és millorable. Jo crec que està estirat com un xiclet. Ara, venint d'on veníem...
Que era un horror.
Les sisenes jornades de la fase de grups de les temporades...
Tres
anys. Allò era un bunyol.
I les cinquenes.
I les cinquenes, generalment, també. Allò era un bunyol. Jo, que és de l'any 93, la Lliga de Campions, sí?
Sí.
La següent de Wembley,
Sí.
Doncs mira, tants com jo porto en aquesta professió, 33 anys, partits de Champions bons, els que vulguis, del Barça i d'altres equips, etc. Jornada com ahir de Lliga de Campions, jo no en recordo cap igual, cap ni una. Cap ni una.
Ahir va estar molt bé.
Cap ni una.
No, a mi m'agrada perquè el format, entrant en això, si tu no ets de cap dels equips que juga, o sigui, tu ets del Colònia.
Hòstia, és difícil no ser de cap dels...
No, tu pots ser de l'USPET 12 o de l'Espanyol.
Un aficionat de la Real Societat.
Tens raó.
Cada jornada de Champions, cada dia, de març o dimecres, tens com a mínim dos partidassos a veure. Tens dos partidassos en el que dius. Em sé que a veure un Bayern de Múnich, Manchester City, un Paris Saint-Germain, Barça, un Madrid, Inter de Milán. O sigui, i tens per triar. Tu tens...
I ahir, dels 18, sense haver-hi cap megapartidàs com a cartell, com a tal, van sortir com mínim 7 o 8 autèntics partidassos.
Exacte. Mm.
El Barça acaba el descans 15è classificat. 15è. Yeah. I va acabar 5è.
El Barça fa la feina i dius, home, és el que havia de fer, però mira la d'equips que havien de fer la feina i no el van fer.
No la van fer,
és a dir que... segurament els aficionats de l'Atleti de Madrid avui no estiguin gaire contents, però veure que el Bodoglim...
Mira, haver guanyat el Bodoglim, era tan fàcil com això, eh?
Vull dir que el Bodoglim sigui capaç de saltar la Metropolitana, ho dic perquè el Bodoglim és d'aquells convidats de pedra que en teoria no ens agraden a la Champions, doncs mira, ha guanyat el City i l'Atleti de
Madrid.
Al final em sembla, ara ho dic a memòria, tots els que han fet 16 s'han classificat, ho dic perquè, i jo deia el contrari, eh? Quan vam... crec que vam empatar també, Bruges, que el Barça només
semblava podia molt fer difícil.
16 punts, jo vaig pensar, és que ni guanyant tot el que queda, que és el que ha fet el Barça,
però guanyar. Però és que les dues últimes jornades hi han hagut resultats que segurament no eren esperables.
Segurament.
Però, perquè, però això sí. passa en totes les lligues.
El primer que queda fora, que és el Noves, el Madrid, amb 15.
Sí.
L'any passat,
és que recordo que la comparativa era l'any passat amb 16 va entrar tothom i aquest any jo crec que no.
La diferència és que aquest any el Benfica jugarà a play-off amb 9, l'any passat hi va haver un equip, ara no recordo quin, que amb 11 va quedar fora. O sigui, ha estat més barat, per entendre'ns, jugar al play-off.
Molt bé.
I si el PSG arriba a guanyar, doncs un de 16 hagués quedat fora.
Correcte.
Però... molt bé. Salmo, de totes les coses que es desprenien d'aquesta cinquena posició, ja...
Sí, no, n'hi hauria més, però jo crec que és complicar-nos la vida, sí, i sobretot els nostres oients, i per tant
demà necessitat. Demà podem aprofitar per estirar una mica més, sí, aprofitant que nosaltres no sabrem gran cosa nova, però hi haurà sorteig que ens podríem estalviar.
El morbo del sorteig està a veure qui li toca al Madrid, no?
Sí. Aquesta és bona.
El Benfica o
el Bodoglim.
Ah.
No, va. Si toca Benfica, si toca... Si no quieres Mourinho, toma dos tazas. Vols caldo, dues tazas.
Sí, sí. Aquí hi haurà molt morbo.
La tornada al Bernabéu. Mourinho té molt morbo, sí, eh?
I el Bodoglim, ja saps això dient, no és un equip fàcil.
Però Bodoglim l'any passat va fer semis d'Europa League, eh?
Sí.
Que tampoc.
Bodoglim és un bon equip, eh?
Ens el mirem com si fos aquí.
Però és que és veritat, no té renom. És veritat que ha acabat sumant els punts en aquestes dues últimes jornades, eh?
El Bodoglim fa dues jornades tenia 3 punts, que pensaves? És que és el Bodoglim.
Sí, però contra qui els ha sumat?
Sí, per això.
Un servidor es va preguntar si el poble era Bodoglim, no sé, imagina't.
Pregunta-li a Guardiola, eh?
Nat Fabré al
camp del Bodoglim.
Gest artificial.
Qui voleu pel Madrid? És que ara m'estic avançant.
Moment, hi ha hagut acudit? Com ha sigut això?
No, que el...
No, que jo no sabia si era Bodoglim. I m'ho va resoldre el Bernat Soler, que per cert ara mateix m'apunta que amb el nou entrenador del Chelsea ha guanyat tots els partits menys un. Per tant, sí que ha millorat respecte a Maresca. Ja està. Molt bé, doncs... això us volia preguntar. Us sembla indicatiu, i ara parlarem del Madrid, us sembla indicatiu que el Barça per segon any consecutiu faci top 8 i el Madrid no? O els premis es donen al maig?
Són circumstàncies diferents. Jo crec que són... Jo crec que l'any passat va ser... El Madrid no va arribar al top 8 per desídia, perquè...
Jo estic d'acord.
Perquè li
bufava. El Madrid i més equips. Sí. Jo crec que l'any passat...
No tenien pillat
no van calibrar la competició.
La competició. Sí. I crec que el Madrid es va confiar en la nostra competició i tal, i quan van voler posar-s'hi ja no hi eren a temps. I aquest any jo crec que és més simptomàtic, perquè aquest any és una cagada molt grossa, perquè ho tenien a la mà, i era un objectiu fonamental. Després del canvi d'entrenador, del canvi de preparador físic, ells comptaven tenir aquestes dues setmanes, després d'haver caigut a la Copa, que es tindran netes perquè Pintus fes la seva màgia, i Antonio posés l'equip en solfa.
Pintus i Antonio no són el mateix?
Sí, Antonio Pintus. Però quan Arbeloa parla de Pintus, li diu Antonio, jo també tinc aquesta familiaritat amb ell, i se'n permet. I Antonio no podrà fer la màgia aquesta del mini-stage aquest de 15 dies que tenia previst. Jo penso que l'any passat va ser desídia, aquest any és una cagada sideral.
Però és bastant tradicional que el Madrid a la fase de grups quedava segon i no li passava res, i el Barça sempre li agradava quedar primer. No, no passava cada any.
I anava guanyant moltes lligues de campions.
Sí, exacte. La primera fase el Madrid sempre se la pren com una mica el
tram-tram,
sí, i arribaran els
diners.
Que ara vol dir que ara, exacte, i que ara l'any passat ja vam veure com es va estimbar. Vull dir, no vol dir, sí, que no s'estimbi també.
Amb el sistema anterior, cada segon o primer, no jugaves els mateixos
clar,
partits.
No s'ho posaven els partits.
No, clar, ara
s'ho posen dos partits més.
I peatge.
Molt bé, doncs...
Les tornades a casa també penalitza, a diferència de la temporada passada.
Sí.
Que va ser una injustícia molt gran pel Barça. Això s'ha corregit.
Ara, no? Mm-hmm.
Ara. Però s'ha corregit, de fet, a petició del Barça. Que va ser molt perjudicat l'any passat.
Molt bé, doncs bé, un dia podríem estendre'ns sobre coses que grinyolen d'aquest sistema...
Es va modificant i es va modelant.
Sí, però hi ha coses que continuen sense entendre's com...
A mi saps què em fa por? Vols que et digui la veritat del format? Que ara passem a 36 equips, que igual l'any que ve et diuen que són 48. Com ha passat amb el Mundial, com va passant amb el Mundial de Clubs, etc, etc. I això, lluny de millorar-ho, el que farà per mi, i estic d'acord en molt això clar, amb tu, és perjudicar-lo.
És que d'ara ja...
Jo estic d'acord amb tu que de 36, pel meu gust, sobren equips.
Sí, sobren la meitat, tranquil·lament. Sí,
home,
sí.
La meitat no sé. Compte, dels 36, 22 són de les 5 grans lligues, eh? No perdem. Ara tu em diràs, sí, però el Villarreal ha fet un punt sol.
No,
és veritat, però el Villarreal és un equipàs.
Per mi és una sorpresa que el Villarreal...
L'Atlètic Club ahir va estar dins durant molta estona, eh? Sí. Molta. Sí.
Mira,
a mi em sembla que potser són masses, però no la meitat. Ahir, de fet, em sembla que...
Ara sí, 36, passem a 48.
Dels 36 equips d'ahir, 30 es jugaven alguna cosa.
Sí, sí.
Menys els dos primers que ja
estaven a dins.
Estaven a dins, i els quatre de baix. La resta es jugaven alguna cosa ahir.
Sí, des d'aquest punt de vista és indiscutible. Ara, clar, al final que es jugui alguna cosa amb tot el carinyo del
Mundial. El Mundial aquest que ve del 26, no, costa estarem d'acord que serà pitjor que l'anterior. Serà pitjor que l'anterior. Perquè m'has tirat el xiclet.
Que sí.
Que gairebé tots els tercers de la fase de grups es classifiquin, això no té ni cap ni peus.
Mm-hmm. Però el Nàpols, jugava entrar o no entrar, no va entrar, finalment. I el Nàpols ha quedat fora de les eliminatòries, que és un equip que també mereix.
Però que el Nàpols la cagui no vol dir que els que queden per davant del Nàpols siguin dignes, des del meu modest punt de vista, d'estar a Champions. Això va a gust de cadascú. Jo, per mi, tallaria molt més amunt.
Si el Nàpols ha quedat fora, vol dir que el Bodoglim a dia d'avui és millor equip que el Nàpols.
Evidentment.
D'acord.
Com a mínim ho ha fet millor.
La teva teoria de la Superliga, que sempre estem allà,
Angela Maria,
seria que juguéssim contra el Nàpols, fos bon equip o dolent.
No, pugui tenir cada una bona temporada o no, perquè el Barça també ha tingut temporades que ha fet pena a Europa i jo el posaria a la Superliga. Això només faltaria que no... Vaja... Escolta, si voleu, fem la Superliga amb el Bodoglim i el Karabakh i llavors sí que serà l'hòstia. En fi, Salmo, alguna cosa més?
No seria una Superliga, doncs.
No, segurament no. Gràcies.
Vagi bé.
Farem una pausa i no us vull fer esperar més, anirem cap a Madrid.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
A l'aula tinc nens vinguts de tot arreu. Cada matí llegim un text de 14 i els caps de setmana en llegeixen a casa. A la sortida sento com les mares comenten els textos i algunes parlen en català per primer cop. És com un club de lectura improvisat.
14. Encomanem cultura en català.
Aquest 31 de gener vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu.
Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
Ei, com anunciaries a la ràdio que Ilerna sorteja un cotxe entre els alumnes que es matriculin a FP Online?
Ja ho tinc. Ilerna sorteja un cotxe. Ilerna sorteja un cotxe, saps què? Ilerna sorteja un cotxe.
Original. Alguna cosa més?
Ilerna, el centre d'FP amb més de 30 cicles online i més del 90% d'ocupabilitat, sorteja un cotxe. Matriculat ja a ilerna.es.
El proper 2 de febrer al Palau de Congressos de Catalunya celebrarem la 78a edició de la gran gala de Mundo Deportivo. Una gala històrica per celebrar els 120 anys d'història de Mundo Deportivo. Amb el patrocini Platinum de CaixaBank i els patrocinis or de Movistar i Repsol.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert.
Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Psst, psst, escolta, encara no has planificat les vacances d'estiu? Aprofita els vacas days del Com Viatges i sigues el més llest de l'Ofi. Vinga, reserva des d'ara mateix i garanteix-te el millor preu amb fins a 1.000 euros de descompte. Fes com jo, treu-te el mono de vacas i gaudeix dient no puc, ja tinc les vacances agafades. El Com Viatges, sabem de viatgers.
Torna! Eufòria!
La nova temporada d'Eufòria ha arrencat amb força.
Jo, personalment, estic flipant.
Aquesta nit ho tindrem difícil.
El públic decidirà qui abandona la competició.
Dos concursants ja han marxat.
Us esperem la propera setmana amb més música, més talent
i molta més
Eufòria!
Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Vivim Eufòria. Som Eufòria.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Com bé has dit abans, el braser és un utensili perillosíssim.
Molt perillós.
Pot provocar incendis fàcilment o males combustions que derivin en intoxicacions. Et deixes acabar la frase?
No deixeu parlar.
És veritat.
És veritat.
Espera't al punt, que ja ve.
Trobo que hi ha tant de mal
ambient. No es pot treballar, no es pot treballar.
Programa...
És el que destaca la gent d'aquest programa, és que si respira un mal ambient...
A l'estiu no hi arribem.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia. Dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Madrid, Madrid, Madrid.
El boig de la Castellana.
A la pelota, Turbaco! Marca el Benfica.
Increíble.
Se vuelve loco Mourinho, que se va al banquillo del Madrid.
Para completar un partido tremendo el de Mourinho, para perpetrar una derrota intolerable el Real Madrid. El Benfica clasificado, el Real Madrid fuera del top 8.
Abrazados Mourinho y Arbeloa. Ahora Mourinho ahí choca la mano con alguno de los integrantes del banquillo del Madrid. En la séptima derrota del Madrid esta temporada, la tercera en la Champions. Se acabó el top 8.
Edu, quizá hay que empezar a dejar de creer este año en este vestuario. Seguramente Saberón no era el mejor entrenador, pero no estoy seguro de que Arbeloa esté capacitado por experiencia. Si no es por Courtois, si no es por Asensio y si no es por Mbappé, hoy el partido es de 7-0. De 7-0.
Mira, ahora cómo corren. Ahora sí quieren correr. Ahora, cómo se notaba que le hicieron la cama a Xabi Alonso. Bueno, partidos como el de hoy demuestran que no, que el problema estructural era más grande que la propia voluntad o la propia actitud de los jugadores, porque se supone que a Arbeloa no le quieren echar y se supone que ahora han corrido. Bueno, todo eso era bacala. O sea, el Madrid está mal.
Yo no entiendo muy bien lo de
vergüenza, ¿no? Muy duro, ¿no?
El último gol... cómo ha estado Arbeloa en la sala de prensa, claro. Contrasta con un Mbappé mucho más crítico, ¿sí?
Una cosa es meter goles, sí. Y otra cosa es estar implicado en el juego del equipo.
Yo siempre he dicho que Mbappé como goleador, dámelo para mi equipo. Pero yo a Mbappé le pediría más cosas. Más influencia en el juego, más liderazgo, más mirar por el equipo.
Os quiero recordar que el Madrid se ha gastado aproximadamente
200 kilos.
200 millones.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, no.
O sea, que es que hablamos
que el Madrid...
del mercado. El Madrid se ha gastado 200 kilos en este mercado.
Carreras, y la pregunta Hausen, Alexander Arnold, Mastantuono, ¿alguien más? Esos cuatro, ¿no?
Sí, pero la pregunta es si este equipo, esta plantilla, es mejor que la del año pasado. Es que yo creo que no.
Pasa lo mismo que pasaba con Xabi Alonso.
Igual.
Lo mismo. Que el equipo no juega con intensidad. Que los que no corren siguen sin correr. Que al equipo le falta fútbol. Que este equipo tiene carencias importantes. Lo mismo que con Xabi Alonso.
Mañana especial con el futuro de Madrid, el futuro de Mourinho. Sí. Van de la mano o no. Me parece que es un debate, efectivamente, que puede estar en la calle.
Sí.
Si queréis a Mourinho madridista, ¿quieres a Mourinho? Mañana especial Chiringuito.
Mare meva, droga duríssima, el que ha desencadenat...
Se m'ha fet molt curt. Qui ho ha fet?
El Marcos García.
El
Marcos García.
Els seus peus. Se'm fa molt curt sempre, això.
El Marcos García ha estat el...
Podria haver estat fins a les 9, així.
L'ideòleg, i el Salva Pou li ha posat aquesta música d'atenció per sota, que segur que haurà fet les delícies del David Sánchez. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, un altre dia de glòria per tu a la Castellana. L'eufòria ha durat poquet, eh? Sí, l'eufòria arbeloista. Sí.
Frenada absoluta, l'efecte Arbeloa. Fa dues setmanes era el tècnic correcte, l'equivocació era l'elecció en el seu dia de Xavi Alonso.
Fa dues setmanes, no? Dissabte a la nit, que dormim els líderes.
Sí, 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 recordant que havia donat amb la tecla.
Anant al Rayo i tu t'anàs fet tot igual, vull dir.
Jo crec que no, eh? Jo crec que sí, segurament, però no amb la contundència d'aquestes últimes setmanes, que semblava Arbeloa una reencarnació del Guardiola, del Mourinho i del
Vicente de Bosque. Jo vaig llegir a un diari de Madrid Esportiu, que no és el meu, que
a Diari Marca, ja ho dic jo.
Que deia que hi havia un tio que escrivia, que no conec, no tinc el seu nom, no recordo el nom, va dir, solo Dios hizo menos...
Ho vam parlar amb el Sanabra.
En menos tiempo.
Sí, sí.
Que Dios hizo el mundo en 7 días, Arbeloa ha cambiado el Madrid en 10. Sí, llam, sí. Llam, llam.
S'ha punxat l'efecte Arbeloa. Jo he parlat amb el Madrid aquesta tarda.
Ara. Informació de primera mà. Què
sí,
està passant?
Sí, el Madrid no té la sensació de que ahir va ser un problema d'actitud. És a dir, el Madrid veu que hi ha un problema de futbol. És a dir, no de rendiment de l'equip a l'estadi de Lisboa. És a dir, tenen la sensació que el Madrid no li dona per guanyar un partit davant l'equip de José Mourinho. A més, s'acumulen els problemes que es van heredar de l'etapa de Xavi Alonso. Ahir vam veure el primer empipament d'un jugador en ser substituït, Arda Güler,
que li van
aixafar les càmeres amb allò de sempre a mi, sempre a mi, i és que el planter té la sensació de que Arbeloa té tres intocables, un Mbappé, l'altre és Vinícius i l'últim és Bellingham. S'entén que Mbappé no dona motius per ser substituït, però sí que s'entén que Vinícius, que porta un gol aquesta temporada a la Lliga de Campions i Bellingham, no estan al nivell. És a dir, que Arbeloa s'ha entregat al vestidor i aquest vestidor i aquest equip no tenen futbol suficient per afrontar un partit com el d'ahir.
Pels que no vau poder veure...
Mateixos gols Vinícius que Trubin.
Sí, un.
Sí, sí, sí. Uh-huh. I més bonic el de Trubin.
Bastant més.
Pels que no poguéssiu veure el partit, ni el resum, ni tan sols el multifutbol del Grau...
El Grau no, de Movistar. Ja m'agradaria,
Però que el patrocines tu. Deixeu-me dir que va ser un bany, com jo li recordo pocs, al Madrid, és a dir, el Benfica... em va fer 4 i em podia haver fet tranquil·lament 8. De fet, mira, ara volia recuperar unes impressions de Mbappé que anaven en aquesta línia.
Ellos fueron mucho mejor que nosotros el primer tiempo, si vamos de 5-1, yo pienso que sorprende nadie aquí, pues mete el último gol, que para nosotros es una vergüenza y es la historia de una noche que tenemos que olvidar. Al final no podemos estar un día sí, un día no, un día sí, un día no, no es un equipo campeón, es que hace eso y merecemos estar en la posición que estamos hoy después de esta derrota que Benfica ha merecido ganar.
Aquesta, em sembla a mi, la clau. No podemos estar un dia sí, un dia no, perquè realment el Madrid a Villarreal jo crec que va fer un partit seriós i a mi em va convèncer.
És que Mbappé va arribar a parlar de ganes. Mbappé sí que parla d'actitud, eh?
Sí, sí.
Una rajada descomunal.
Sí, sí.
És descomunal.
Mbappé es mostra bastant egoista aquí. Perquè el partidet d'Mbappé...
Ah, però com que ha fet dos gols...
Ell fa veure que ell s'inclou, eh? Ell fa veure que parlo de tots.
Ell ha fet dos gols.
Jo parlava avui amb col·legues francesos.
És molt de Cristiano Ronaldo, això.
És absolut... No, Cristiano corria. Mbappé no corre.
Sí, és veritat.
A Cristiano se li poden dir moltes coses, perquè Cristiano tirava del carro i tira del carro encara amb 40 anys.
Bueno, hosti, tira del carro, Mbappé tira. Una altra cosa és que no defensi.
Mbappé marca gols.
Collons.
No,
també és de la meitat dels gols de l'equip.
A la selecció francesa, que deia que havia parat, ja ho va fer i va rajar dels seus companys. El Paris Saint-Germain no va parar, també, fins que va fotre fora Neymar i va dir que aquí l'estrella ha de ser ell. I ell...
És que és l'estrella.
Bueno, però si l'estrella està per guanyar partits, no per només marcar gols.
Val, d'acord, no.
L'estrella era ell al PSG, i quan va marxar del PSG, el PSG va guanyar la Champions.
Si això t'ho compro. Mbappé l'any passat va fer gols per donar i per vendre, i la realitat és que va canviar d'equip. L'equip anterior ha guanyat la Champions, i ella al Madrid no la va guanyar l'any passat. I la
no va guanyar res.
Exacte, i no fa pinta que aquest any, i és una mica agosarat dir-ho amb el Madrid, però no fa pinta que aquest any hagi de guanyar-la.
Mira, Jordi, la temporada passada Mbappé va fotre 44 gols i no van guanyar cap títol.
Clar,
aquesta temporada porta 13 gols a la primera fase de la Lliga de Campions i s'han quedat fora de les 8 primeres posicions.
Sí, jo en això estic d'acord, però sense ànim de comparar-lo amb grans mites de la història del futbol, sí que dic que un equip, i ara en el futbol modern tinc dubtes, però jo crec que un equip es pot permetre que un jugador jugui com una estrella si fot 50 gols. El que no pot ser és que hi hagi 3 o 4 tios caminant pel camp, i entre ells Vinícius, Bellingham, que a mi m'ha sorprès una barbaritat, perquè quan va arribar corria com un meritori.
Però és cert que la primera temporada de Bellingham, la primera mitja temporada tothom deia que aquell Bellingham estava per sobre del rendiment que se li esperava.
I perquè jugava de davanter.
Sí,
és veritat, jugava gairebé com a segon punta i va fer una mà de gols quan va arribar, veritat. Però ja no dic que en aquell inici me'n recordo de fer, no sé si va els 2 gols o un, aquí quan el Madrid va guanyar Montjuïc, que va marcar un gol a l'últim minut, jo diria que aquell dia...
Va marcar el de fora de l'àrea, el que es traga.
Va marcar els 2.
Els dos, oi?
En
aquell inici de temporada portava xifres d'Mbappé i després és veritat que evidentment baixa, però jo crec que la primera temporada d'Mbappé és estratosfèrica.
Bellingham.
Això mateix. I la d'Mbappé també. Deixem escoltar Beloa, que jo crec que volia anar cap on va anar Mbappé, però evidentment amb molta més diplomàcia.
Bueno, me gustaría decirte que ha sido solo en una cosa y que lo tengo muy claro, pero creo que han sido en prácticamente muchísimos aspectos, como tú dices, en la agresividad, en los duelos, pero tampoco con balón, sin balón, creo que hemos estado muy lejos de la versión que debemos dar. Lo he dicho ya estos días, que nos queda mucho por mejorar y lo sigo pensando. No estamos ni mucho menos felices, todo lo contrario, un partido que sabíamos dónde veníamos, a lo que veníamos, la dificultad que tenía y evidentemente pues nos ha superado.
Creo que hoy prefiero no hablar del árbitro, viendo el rendimiento que ha tenido mi equipo y del que soy totalmente responsable, prefiero mirar a eso y evidentemente pues al árbitro prefiero no comentar nada.
Això últim admeto que em va sorprendre, perquè al Madrid li van xiular un penal que per mi no ho és, li van expulsar 2 jugadors, un perfectament expulsat, l'altre no en tinc ni idea perquè no vaig sentir que...
Sí, però no, cap de les dues expulsions són injustes. El de Sergio segona... són dues grogues claríssimes. En el cas de Rodrigo, si no m'equivoco, ell es queixa del que li ha anul·lat a Mbappé, que és un gol anul·lat molt clar, i primer ensenya groga i després vermella directa. Vull dir que alguna cosa li va dir Rodrigo.
Segurament, no he vist l'acte i no ho sé, però és bastant estrany que al Madrid li expulsin 2 tius i li xulin 2 penals en contra, perquè un anterior ja li havia revocat el VAR, que tampoc no ho era, però Arbeloa crec que va fer bé ahir ignorant això, perquè és que la revolcada és memorable. Més enllà, quedarà com a imatge el gol de Trubin.
No, el mal és molt més profund.
Efectes del Madrid, el gol de Trubin no té cap importància. No, igual el 3...
És més, el Mourinho està a punt de liar-la perquè ell fa uns canvis com per perdre temps pensant si que ja estan classificats.
Sí.
Això al minut 93. I quan se n'adonen, pràcticament és l'última jugada que diuen puja, i li diuen a Trubin que pugi.
Una altra de les imatges de la nit és Rui Costa gairebé insultant el seu porter...
Perquè també pensava que estaven classificats.
El porter
no?
Sí, però Rui Costa no, el president...
Pensava
a la
que l'insultava
llotja...
perquè pujava.
No.
Què fas? Tira.
Clar.
Ells es donaven...
Sí, ho sabien.
A la llotja ho sabien. Segurament el porter no ho sabia.
I deia, si no sabia el seu entrenador... Si no sabia el seu entrenador...
No sabien que hi havia un gol. I a més, jo també hi ha un altre aspecte d'aquí del Real Madrid, que és que jo soc Courtois. I faig dues coses. O me'n vaig a una casa de repòs, o bé pujo al despatx del president i dic, miri, això no està pagat, eh? O sigui, necessito que em dobli el sou. Perquè realment, com deia el Grau, la destrossa va anar més enllà i no va ser més per Courtois, eh?
Una altra vegada.
Sí.
Mireia, això del Madrid, li veus una solució... que evidentment ja no passa per canviar d'entrenador...
Jo li veig una solució, que és canviar coses del vestidor. Crec que han de sortir peces, perquè el que es copsa, no hi soc a dintre, és que el vestidor està dividit, el vestidor està avorrit també de veure's les cares...
Està avorrit d'ell mateix.
D'ell mateix. Al final no pot ser que un Arda Güler, que ha arribat fa poquíssim, t'estigui qüestionant un canvi. És a dir, això és simptomàtic de moltes coses. I crec que l'única solució ara mateix, ara no, a l'estiu, és que si el club realment vol que això faci un tomb, al vestidor hi ha d'haver canvis. Mm-hmm. O portar una persona molt potent que sigui capaç de que, encara que no es portin bé, aconseguir que l'equip competeixi.
Mourinho?
És que Ostres, jo no ho acabo de veure.
David, però... això que deia Pedrerol al final té sentit?
No, impossible.
Impossible?
Cap possibilitat. Però el que deia la Mireia és el mateix que pensava Xavi Alonso. Clar. I el van fotre fora ell.
Sí, sí. Clar, és que el punt de partida és aquell moment en què Vinícius desafia el seu entrenador i el club li dona la raó als jugadors. Perquè ara, si tu ets Arda Güler, primer, què penses? Com que ara no canvien a Vinícius, m'han de canviar a mi? És a dir, que ja no és
així.
És així.
Sí, o si no, a Bellingham...
I segon, fins i tot penses, jo em queixo perquè potser el president també li diu a l'entrenador que no em canviï.
Ja. I Arbeló s'està fent un fars.
Corres el risc, clar. El president el que digui el turc aquest, que no sé ni com es diu, traspasseu.
No, però el David ens ajudarà, però jo crec que Güler és un dels protegits de Florentino.
Sí?
Sí. Ah. Van fotre fora el cap del servei mèdic del club per un tema d'Arda Güler, que va recaure 3 vegades a la mateixa lesió.
Collons.
I el van fotre fora. Sí, sí.
El que hauria de fer Arbeló, en el sentit, pregunto Mireia, seria agafar a Güler i deixar-lo fora a la convocatòria diumenge contra el Rayo.
Per mi no és tan... No? Tan... No sé com explicar-ho. Tan dràstic, però sí que ha de tenir una conversa amb Güler. És depèn de com gestioni ell l'equip.